i avui tenim amb nosaltres a Alfredo Gómez i a Josep Heras, organitzadors de l'exposició Adeu a Francisco Ibáñez, que es pot visitar a la Biblioteca Municipal de Vinaròs. Bon dia.
Hola, bon dia a tot.
Bon dia.
Primer de tot, Alfredo, com va sorgir la idea de fer aquesta exposició?
Bé, aquesta idea va sortir perquè tots, la majoria de la gent, i qui no coneix, a Francisco Ibáñez, el creador del famós, molts personatges i entre tots, a Mortadelo i Filemón. Francisco Ibáñez ens va deixar al mes de juliol i des de la Biblioteca Municipal pues, volien retre un homenatge a aquest personatge. Així talment va sortir la idea.
Molt bé, quins dies se pot visitar l'exposició i horari?
Bé, l'exposició està en la biblioteca, en el passadís de baix de la Biblioteca Municipal de Vinaròs, i es pot visitar pues, l'horari de biblioteca. Sembla que és de 9 a 1 o de 3 a 8. I menys els diumenges allí està per visitar-la.
En horari de biblioteca, qualsevol persona que vagi allí podrà visitar-la i poder contemplar el material que hi ha allí exposat.
Sí, efectivament, el que has dit tu, l'horari normal de biblioteca, allí podran veure una sèrie de plafons que hem penjat dedicats a la figura de Ibáñez i un parell de vitrines en diversos objectes i alguna coseta. És un petit homenatge que li intentem fer des de la Regidoria de Cultura i sobretot de la biblioteca per a difondre el que va ser la figura creativa de Francisco Ibáñez.
O sigui, sí, a banda dels plafons també hi ha alguna cosa de material que es pot veure, no?
Sí, se pot veure los que són els tebeos des de l'any 70, 80, 90 i alguna coseta de merchandising que es va crear en torn de la figura de com són discos, figuretes, pins i, o sigui, el que mos cap els que m'han caigut a la vitrina i teníem pressupost.
Molt bé, perfecte. I Josep Heras que va col·laborar amb Ibáñez, no? No és així?
Sí, va ser una col·laboració d'adolescent. De fet, jo vaig oferir-me a Bruguera com a guionista. Bruguera va acceptar. Aleshores vaig presentar un primer guió, aquell primer guió va ser acceptat i a partir d'aquell moment em vaig escriure uns quants. Aquesta va ser la meva col·laboració, que va durar aproximadament, no ho sé, unes 20 historietes.
I què va significar Francisco Ibáñez per a tu personalment?
Sincerament, jo no vaig arribar a conèixer personalment més que de passada. De fet, Ibáñez comptava amb un grup de col·laboradors totalment anònims, que presentàvem els nostres treballs i aleshores Bruguera, l'editorial, em feia el que volia d'aquell material, és a dir, em podia treure fragments per aprofitar-lo per una nova història, canviar la història i donar-li un nou sentit, és a dir, podia fer exactament el que volgués perquè eren, de fet, historietes de la seva propietat. Aleshores, la meva col·laboració va reforçar el meu ego juvenil, poca cosa més, però m'ho vaig passar molt bé.
I quina creus que va ser la influència d'Ibáñez al món del còmic i a la cultura popular d'aquest país?
Jo penso que va ser, juntament amb Ibáñez hi van haver grans creadors de còmics. Penso en gent de la seva generació, penso en Benejam, penso en Peñarroya, en Raf, amb el gran Vázquez. Aleshores, tots aquests personatges tenien la seva peculiaritat, les seves característiques que els feien grans en el tema del còmic. El que passa és que Ibáñez va ser el boom, l'explosió de personatges que es van fer, es van difondre per tot arreu. Aleshores, jo penso que aquesta va ser la gran importància. Si després ha afectat, diguem-ne, o ha condicionat altres autors, és possible, perquè agafar i fer la competència a Mortadelo i Filemón, per exemple, és molt difícil.
Sí, sí, així és. I has mencionat que hi havia col·laboradors anònims que ajudaven a completar els esbossos d'Ibáñez. Com era aquesta dinàmica de treball i com manteniu la congruència, no?, en aquest estil a cada tira?
Ibáñez era un home d'un treballador infatigable. Aleshores estava pendent absolutament de tot i el que passa és que mantenia un control absolut sobre la seva obra. Això volia dir que no sortia ni un sol gag, ni un sol dibuix, ni una sola pintura dels dibuixos sense que ell els hagués donat el vistiplau. Era molt conscient de tot això. Llavors, els col·laboradors anònims podien ser des de persones que agafaven i completaven un esbós que hi havia fet prèviament Ibáñez fins a tintar-lo, és a dir, posar-li, pintar-lo, donar-li color. Però repeteixo que l'obra final és indiscutiblement d'Ibáñez. Els col·laboradors anònims estaven, diguem-ne, per reforçar aquest protagonisme absolut d'ell com a dibuixant.
perquè ell tenia una narrativa única amb arcs principals i secundaris, no? I fins i tot el seu propi vocabulari d'onomatopeies, no?
Exacte.
Pots parlar una mica sobre com va innovar en aquest aspecte?
Les onomatopeies són molt divertides perquè moltes ni tan sols les podem dir, s'haurien de veure en imatges. Aquelles imatges on surten calaveres, serps, signes japonesos que simbolitzen doncs, un taco enorme o una exclamació enorme. Més divertits, potser perquè es poden repetir, són els insults que es va inventar. De fet, no eren paraules inventades, però sí que les va posar ell en bus. No sé, otentote, merluzo, tarugo, gaznápiro, zascandil, són paraules que van sortir efectivament del diccionari, segur, de la Real Academia Espanyola, però que ell les va posar en marxa en un còmic.
Sí, sí, realment eren... Lo de Hugonote me sona que es, era Hugonote.
Otentote.
Sí, Hugonotes sí. Sí, eren altres de religió.
Sí. Sí.
Sí, però me sonava així, perquè me recordo que inclús a un programa de televisió on li van fer una pregunta i la va saber respondre en base al
discurso
de l'Ibáñez, no? Això me'n recordo en el seu moment. Sí. Sí. I de tots els personatges creats per Ibáñez, quin creus que va ser el més icònic i perquè a nivell personal, quin era el teu preferit també?
El meu preferit com a personatge potser Rompetechos, però la història conjunta, el personatge col·lectiu que són els 13 Rue del Percebe, per mi és magnífica. Ara, hi ha personatges aïllats com el Zacarino o com el Rompetechos, que m'agrada molt, però el personatge este únic que és tota la comunitat de veïns de 13 Rue del Percebe em sembla que és fantàstica.
Sí, sí, realment també tenir la imaginació tot l'equip per a cada pis d'aquell
Tercer
Rue és que va innovar i cada... Quina era la publicació? Era setmanal, quinzenal? Com era això?
Setmanal. A veure, Pulgarcito, que era el primer còmic així d'humorístic de Bruguera, crec que era setmanal. I després, quan van absorbir Tio Vivo, em penso que també eren setmanals, em sembla recordar, Em sembla recordar-ho, sí. Capitán Trueno sí que ho era, perquè jo era fidel al Capitán Trueno i al Jabato cada setmana. Este sí que segur. Però em penso que era Pulgarcito també.
Sí que recordo quan eren menuts, que sí que potser que era setmanal, sí, el TVO, no?
Ja crec que sí.
Sí, sí. I tots sabem que Mortadelo i Filemón eren uns incompetents, no?, a la seva feina. Però així tots se van convertir en herois o antiherois, no?
Exacte.
Com creus que aquesta dualitat ha afectat la seva popularitat al llarg dels anys?
Sincerament, no sé si... A veure, els herois tenen un paper de model, és a dir, allò que ens agradaria ser com ells, no? Jo no crec que Mortadelo i Filemón ens poden fer gràcia, però no crec que siguin herois, sinó que són antiherois, com tu m'ho havies dit, perquè no crec que ens vulguem assemblar a ells. En tot cas, ens agradaria tenir la capacitat per disfressar-nos que té Mortadelo, però no pas ser com ells. Jo sempre ho comparo amb un altre còmic del meu temps i que encara segueix vigent, que era Tintín. Tintín era un model de nen, de noi, assenyat, amb una carrera periodista, però que tenia ideals, els ideals de justícia, de trobar el mal on s'ha fet i acabar-lo amb ell. I aquest sí que és un heroi. Tots ens hauria agradat potser ser Tintín, o almenys a mi m'hauria agradat ser Tintín. En canvi, Mortadelo i Filemón no, són gent que es busquen la vida i que se la busquen de la millor manera que poden i que saben. Aleshores, mentre un és un competent, l'exemple de Tintín és un home competent, l'altre no ho és. L'altre sabem que els sortiran malament les coses, però se'n surten.
I personalment, quina és la història que més t'agrada? A mi personalment el sulfato atòmico se m'ha recordat molt bon.
Muy grande, sí, sí, molt gran. Sí, sí, el sulfato atòmico és brillant. És brillant, però em segueixo quedant com a conjunt, amb 13 Rue del Percebe, i sí, els personatges de Mortadelo i Filemón penso jo que són per mi els que més m'han agradat sempre.
Molt bé. I per Alfredo, quin seria el seu còmic diferent d'Ibáñez, o quina la història d'Ibáñez que recordes amb més carinyo?
Bé, jo una de les que més m'ha impressionat, i trobo que també és una, a part del sulfato atòmico, és Valor y el Toro. Crec que és la imatge que tenim tots de lo que són aquests dos personatges, i sobretot perquè se n'emporten molt a la nostra infància, com ha dit Josep, que és el que recorda.
O el gang del Chicharrón, de
fet,
sí. Que també tinc molt bon record, que s'escapen tots de la presó, però cada un per un forat diferent, no s'escapa pel mateix.
Exacte, sí.
Me recordo que el començament era èpic, no?
Mm.
I anar... malgrat la pèrdua d'Ibáñez, el seu treball pues, segueix viu, no? Quina creus que serà la seva influència i llegat per a les futures generacions, Josep?
A mi em sembla que... Mira, els meus nets, jo tinc uns quants nets, els més petits de tots, que tenen 8 anys i 10, quan venen a casa m'agafen els meus àlbums de Mortadelo y Filemón i se'ls llegeixen. I se'n riuen. És a dir, que probablement, si més no amb això, continuaran així. Clar, fer competència en els superherois actuals, aquests que tenen tants poders i aquestes armes tan increïbles, doncs és difícil. Però jo crec que on quedi el somriure, on quedi la rialla, em penso que aquí seguiran trobant-la en personatges com aquests que estem parlant. Jo no penso que perdin la perdurabilitat, no, penso que no. Canviaran els gustos, però sempre quedarà les ganes de riure i les ganes de passar-s'ho bé amb una historieta com aquella.
Com veus el món del còmic actualment a nivell internacional i Espanya més en particular?
No estic al dia, sincerament, no estic al dia. Conec alguns pocs dibuixants actuals que m'agraden molt. Mira, concretament, això ve el tema. Hi ha un còmic d'un dibuixant que es diu Paco Roca, que ha escrit un llibre, un còmic, que es diu El invierno del dibujante, que parla precisament de la crisi que va haver-hi entre un grup de dibuixants de Bruguera, que van sortir-se de l'editorial momentàniament per crear El Tío Vivo. El Tío Vivo van crear una escissió, diguem-ne, de dibuixants de Bruguera. Després les coses no els van anar massa bé, pels motius que siguin, i aleshores van tornar a l'editorial, a Bruguera, i Tío Vivo és a la vaca de Bruguera, no? Però és un gran còmic que m'agrada molt, Paco Roca, però no estic al dia, sincerament, no conec el dia com està.
Sí, també està clar que el món actual tampoc és el món de fa 30 o 40 anys, on el món digital s'ha imposat i publicacions de sempre, tipus El Jueves, que a veure, no té molt que veure el que feia Ibáñez, però que han deixat de fer-se en paper i ara només pot ser digital, la cadència ha canviat.
Clar.
El món ha canviat molt. Alfredo, parla'm una mica de l'exposició. Ja sé que han dit una mica de que els plafons, una mica el material, però tu què creus que la gent hauria d'esperar i quin missatge vols que s'emporti la gent després de visitar-la?
Bé, sobretot el que han comentat una miqueta, o ho he comentat una miqueta abans, sobretot reivindicar el mitjà en paper, la lectura dels TVOs, la lectura del còmic, perquè estem en una època molt de la humana, molt l'era digital, i aquesta, la gent jove sobretot, els hem de conscienciar que la lectura no s'ha de perdre. I sobretot el format en paper, el còmic, el TVO, és una cosa que podíem recuperar, i s'ha de conscienciar la joventut, sobretot els més joves, de que no només està el món digital, sinó que al costat tenim una altra cosa, que era el mitjà de lectura.
Molt bé. I ja per acabar, una pregunta, bueno, per als dos, per cada un, al seu moment. Josep, tu si tinguessis que definir a Ibáñez amb una paraula, quina paraula li ficaries?
Treballador increïble.
I Alfredo, quin nom li ficaria en una paraula?
Sí, i un geni.
Un geni. Alfredo, Josep, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres i esperem que la gent vagi a visitar l'exposició i que la disfruti pues, tant com la disfrutaré jo quan vagi i vosaltres com l'heu disfrutat organitzant-la.
Molt bé, moltes gràcies, Albert.
Amb molt de gust estar aquí.
Igualment, adéu, bon dia.